El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El govern ha explicat que aprovarà el pla sobre l'aigua durant la segona quinzena de juny. L'executiu de Pere Aragonès ha assegurat que el retard es deu a l'anterior responsable de la matèria, que era de Junts per Catalunya, i que va deixar el pla en un calaix. Una realitat que es produeix quan la situació de sequera no millora, amb unes pluges que no arriben i uns embassaments que tenen les reserves molt baixes. Una realitat que pot portar a extremar-se durant els pròxims mesos i extremar també les mesures per poder garantir l'aigua. En parlem en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb en Xavier Duran, que és portaveu de l'ACA. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
En les últimes hores, la novetat a l'entorn de la sequera és aquest anunci de Territori, que la previsió és aprovar el pla sobre la gestió de l'aigua la segona quinzena de juny. Què ha de dir exactament aquest document?
Sí, aquest, el pla de gestió, diguéssim, és la planificació hidrològica que fixa una mica quin serà el full de ruta de la planificació hidrològica per un període de 6 anys. Diguéssim que és una, bueno, és un mandat que ve de la directiva marc de l'aigua europea, que cada 6 anys s'ha de revisar la planificació hidrològica. Diguéssim que aquesta planificació hidrològica té com dos eixos. Per una banda, el pla de gestió, que preveu doncs, quines són les, diguéssim, els objectius que s'han de complir, tant per garantir les demandes com per millorar la qualitat de les masses d'aigua, i després té un altre document, que és el programa de mesures, que aquí el que es detalla tot el que són les actuacions i inversions que hi ha previstes per als propers 6 anys.
Però es tractarien d'inversions i mesures que tenen a veure estrictament amb la sequera o que tenen a veure amb d'altres temes generals?
No, tenen a veure amb tot el que és la gestió del cicle integral de l'aigua. Pots trobar mesures que, com bé has dit, doncs poden ajudar en el futur a pal·liar futures sequeres, com ja et dic, com és l'increment de recurs, que seria doncs, duplicant la capacitat de les dessalinitzadores i aportant més aigua regenerada, però també hi ha altres mesures que es contemplen en aquesta planificació, doncs, que són això, doncs, millores en depuradores, construcció de noves depuradores en municipis petits que ara no en tenen, també actuacions que serien doncs, de millora del medi hídric, mesures per reduir el risc d'inundacions en zones urbanes, o sigui que seria una mica doncs, tot el conjunt d'actuacions del cicle de l'aigua doncs, previstes doncs, a Catalunya.
Anem a la sequera, que és el que ens ocupa. Aquesta setmana n'hem parlat molt al programa, hem parlat amb els agricultors de l'àmbit del secà, que diuen que la collita està del tot perduda si no hi ha una pluja intensa aquesta mateixa setmana. Hem parlat amb els bombers i ADFs molt i molt preocupats per l'estat dels boscos. Com tenim ara mateix les reserves d'aigua?
Doncs ara mateix estan el que serien les reserves tant de conques internes com del sistema Ter Llobregat, estan al 26% de la seva capacitat. Sí que en el darrer mes la reducció ha estat molt petita, ha estat al voltant d'un punt percentual, però sí que si continua aquesta tendència sense pluges ni sense aportacions i tenint en compte doncs, que ja quan comença a fer calor i arriben els mesos d'estiu és quan hi ha un major consum, doncs ara mateix les perspectives no són massa positives.
Aquest darrer mes hi ha hagut una reducció petita. Això és perquè els ciutadans hem après a restringir, les administracions també ho han fet amb les mesures, és a dir, les mesures estan funcionant?
Seria un cúmul de diverses coses. Per una banda, també hem de tenir en compte que més enllà de les reserves naturals que tenim, que serien els embassaments i els aqüífers, també portem molts mesos injectant al sistema aigua procedent de recursos no convencionals com la dessalinització o la regeneració. També s'està, diguéssim, doncs això, extraient més aigua del que serien els pous de sequera. Això ja són mesures que aporten una aigua que en situacions normals no s'aporta i això també ajuda a que hagis d'alliberar menys aigua dels embassaments. Per suposat que també comença doncs, això, doncs, a haver-hi una conscienciació de que la gent doncs, sap que ha d'intentar reduir el consum d'aigua perquè el que estalvia avui doncs, és aigua que tindrà per demà, i també doncs, les mesures que s'estan aplicant arran doncs, dels diferents escenaris que preveu el pla de sequera doncs, també està fixant una sèrie de reduccions en alguns usos. Tota aquesta suma doncs, està fent que també doncs, això s'estiguin reduint aquests consums, però també hem de tenir en compte que l'època de finals de l'hivern i principis de la primavera encara és una època on el consum és més baix i també doncs, això afavoreix que la reducció sigui més lenta. Però també doncs, hem de tenir en compte això, que de cara a l'estiu el consum és més elevat, també doncs, hi ha dotacions de reg que tot i aquest any doncs, seran menors perquè hi ha menys aigua als embassaments, doncs, també incrementaran el que és la sortida d'aigua. I també doncs, és això, vull dir, estem en una situació doncs, que hem de veure els propers mesos com evoluciona per veure si anem cap a escenaris pitjors.
Amb quin calendari? És a dir, si la cosa està com ara i no millora la situació, quan podríem entrar en una següent fase?
Sí, la següent fase ja seria la fase 5 de 5 com de gravetat del que estableix el pla de sequera. Si no hi haguessin aportacions de pluja en els propers mesos, o sigui, no caigués ni una gota, la previsió seria entrar en la fase d'emergència al mes de setembre.
I què vol dir?
doncs la fase d'emergència, diguéssim, és un graó més. O sigui, nosaltres al pla de sequera el que definim són diversos escenaris que en cada un doncs, es van aplicant una sèrie de mesures. En normalitat no hi ha cap mesura. En prealerta són mesures més aviat doncs, d'increment d'aportació de recursos com la dessalinització, però ja després a partir d'alerta, excepcionalitat i emergència, doncs diguéssim el que es va fent és una reducció de les dotacions d'aigua en diferents usos. Hi ha una reducció en el que seria el consum domèstic, tot i que ara mateix no s'està notant més enllà del que seria doncs, l'ompliment de piscines i el rec de jardins. També reduccions en el que seria usos agrícoles, usos industrials i usos lúdics. I diguéssim que en cada escenari, diguéssim que aquestes limitacions cada cop diguéssim van pujant de nivell. O sigui, en el cas d'arribar a l'emergència, doncs hi hauria una reducció més important doncs, en aquesta sèrie d'usos. També hi hauria una limitació més gran pel que seria el consum d'aigua a les llars i diguéssim que estaríem en una situació doncs, això, doncs, que podria doncs, això, doncs, haver-hi mesures doncs, que podrien afectar el que seria el consum domèstic.
Afectar fins a quin punt? És a dir, quina reducció es plantejaria en aquesta fase?
Clar, en aquesta fase, diguéssim, nosaltres parlem del que són les dotacions d'aigua en alta. O sigui, nosaltres en el pla de sequera establim, doncs, per exemple, en la fase d'excepcionalitat, una dotació que són de 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que sigui la dotació del consum que ha de tenir una persona doncs, al dia, perquè de mitjana el consum d'aigua per habitant i dia està al voltant d'uns 117-120 litres per persona i dia. Nosaltres aquesta dotació el que fem és, diguéssim, és la mitjana del que consumeix tot el municipi. O sigui, tu hauries d'agafar aquesta xifra, multiplicar-ho pel número d'habitants que té Sabadell i el volum d'aigua et sortirà a diari, doncs és el volum d'aigua que ha de consumir el municipi amb tot, o sigui, el consum d'aigua domèstic, els usos que es fan servir doncs, això, doncs, per serveis, per activitats econòmiques i també doncs, pel tema doncs, de neteja de jardins i de carrers. A fora d'aquesta dotació, doncs, ja et dic, s'ha d'intentar doncs, adequar-se a aquesta dotació. En el cas de l'emergència, aquesta dotació em sembla que baixa dels 200 litres per habitant i dia i a partir d'aquí doncs, és això, vull dir, hi ha diguéssim, una menor disponibilitat i a partir d'aquí doncs, s'ha de veure realment doncs, quines són les mesures més efectives que es puguin prendre. O sigui, s'ha plantejat doncs, que és un tema que la competència és dels ajuntaments i a partir d'aquí doncs, això, vull dir, és decidir si per arribar a aquesta dotació doncs, si s'apliquen mesures com el tema doncs, de reducció de la pressió de l'aigua o bé el que seria doncs, talls del subministrament en alguns moments del dia.
Clar, per exemple, a Sabadell una de les coses que s'han explicat és que en aquest sentit els deures estan molt ben fets, no? Que Sabadell és una ciutat que crec que consumeix a l'entorn d'uns 103 litres per habitant i dia. Entenc que en casos com aquests, en municipis amb els deures fets, com a mínim per part dels ciutadans, aquestes restriccions s'haurien de notar menys que en d'altres municipis amb consums més alts?
Sí, per descomptat. O sigui, precisament una de les, diguéssim, un dels objectius que té el pla de sequera és precisament aconseguir que diguéssim, que els municipis que tenen uns consums més elevats puguin adequar-se a aquestes dotacions que hi ha fixades. Clar, si tu realment compleixes amb aquestes dotacions, tu fas que hi hagi un menor consum d'aigua i això també el que fa és allargar en el temps el que seria la disponibilitat de reserves. Per descomptar que si és un municipi que és això, doncs, que té una dotació més baixa i que realment doncs, s'adequen a aquestes dotacions del pla de sequera, doncs, segurament seran municipis que ho notaran menys.
Per tant, estaríem parlant a principis de setembre, és a dir, compte que no queda massa per trobar-nos en aquesta situació, no?
Sí, no, vull dir, tot i que sembli que setembre queda molt lluny, sí que és un període que està molt a prop i que també doncs, hem de veure realment si en el proper mes i mig doncs, hi ha aportacions de pluges. Sempre diem que la primavera és l'època tradicional on hi ha una major aportació d'aigua i de moment doncs, estem a meitats del mes d'abril i el panorama doncs, està sent bastant decebedor perquè no hi ha hagut pluges, sí que hi ha hagut alguna, però són aquestes pluges que són convectives, que potser tenen algun tipus de petit increment del que seria doncs això, el cavall punta d'algun riu en algun moment, però que vull dir que tampoc arriba a embassaments i més que res perquè també està el terreny molt sec. O sigui que és això, vull dir, les properes dues setmanes de mes que queden d'abril i sobretot el mes de maig és realment quan hem de veure si hi ha pluges que puguin servir doncs, com a mínim per suavitzar una mica la situació, perquè per realment capgirar aquesta sequera caldria que plogués una quantitat d'aigua molt elevada.
Clar, per no arribar a aquesta situació tan crítica, quants litres ens caldrien? És a dir, quan ens hauria de ploure realment? Hauríem de tenir un maig cada dia un raig, un abril aigües mil, en quina quantitat?
Home, hauria de ser una quantitat elevada, o sigui, nosaltres orientativament, si realment ploguessin el que seria capçalera dels rius de les conques internes al voltant d'uns 300 litres a metre quadrat durant un període inferior a un mes, això el que faria doncs, és això, que serviria doncs, per aportar aigua cap als embassaments. Que aquesta quantitat d'aigua seria suficient per sortir totalment de la sequera? No. O sigui, seria una quantitat que potser ens ajudaria doncs, a arribar, doncs, si ara estem al 26, doncs, potser arribar entre un 45 i un 50%, que no seria una situació, ja dic, per sortir de la situació de sequera, però sí que ens permetria doncs, això, doncs, poder passar l'estiu amb majors garanties. Seria aquest una mica el càlcul que tenim. Tota aportació que sigui superior a aquesta, doncs clar, això ajudaria, però interessa això, que siguin pluges, que puguin ser, doncs això, que es produeixin en el termini de menys d'un mes, que no siguin quantitats d'aigua, doncs que siguin, no sé, no interessa, per exemple, que caiguin 300 litres de cop en un dia, que hi hagi un episodi, doncs així, d'una pluja torrencial, perquè aquesta aigua tampoc acaba sent efectiva, sinó aquests episodis de llevantada que fa temps que desgraciadament no tenim, doncs aquesta pluja d'anar fent, de que siguin allò pluges continuades, que vagin remullant el territori, que vagin colmatant el terra d'aigua i que després aquesta aigua que plogui, doncs un cop el terra ja ha absorbit la part que necessita, tot això vagi cap a rius i embassaments.
Perquè ens situem, habitualment quan plou en una primavera normal, per dir-ho d'alguna manera, a Catalunya?
Ara, el registre exacte no el tinc. O sigui, nosaltres el que diem és, per exemple, en ciutats com Barcelona, que tenen un registre de 600 litres a l'any, més o menys, doncs això, que tinguéssim aquesta quantitat d'aigua, doncs ja et dic, per aquests dos mesos, per això, per poder capgirar aquesta situació, seria una miqueta l'equivalència.
Clar, per tant, estem demanant una pluja que és molt poc habitual, no? És a dir, no seria el que plouria en una primavera convencional, sinó que estem demanant una aportació hídrica molt important.
Sí, a veure, per fer-nos una idea, tot i que portem 30 mesos amb pluges molt per sota del que és la mitjana, diguéssim que l'any passat vam tenir un lleuger respir, dic lleuger perquè, clar, vam passar doncs, de tenir les reserves, em sembla, a la primavera, al voltant del 51-52%, i es van arribar a incrementar en 7 punts, vam arribar al 59, perquè et faig una idea, doncs, això, de que va haver-hi un increment, però no va ser molt important. Sí que en altres anys, quan la situació de pluja ha estat més normal i quan les reserves han estat més, diguéssim, en una línia més de normalitat, doncs sí que les pluges han servit això, doncs potser per guanyar doncs això, uns 20-25 punts al que seria el nivell de reserves. I això el que et dona és que puguis tu tenir tot l'estiu per poder garantir totes les demandes.
Clar, i en aquest sentit, i en tot aquest context en el que ens trobem ara respecte a la sequera, l'aigua regenerada, l'aigua de subsol, quin percentatge ens poden cobrir? És a dir, ens poden ajudar realment a garantir una certa supervivència ciutadana pel que fa a l'aigua de boca?
Poden ajuden a, diguéssim, a injectar el que seria més recurs a la xarxa. O sigui, diguéssim que no seria en part per resoldre el problema del tot, perquè vull dir, ja et dic que estem en una situació també que les reserves convencionals estan molt baixes, però sí que estan ajudant a aportar més recurs. Parlaves del tema dels pous. Nosaltres en la sequera de fa 15 anys es van recuperar una sèrie de pous i captacions que estaven en desús, i aquestes en els darrers mesos, bueno, entre 2022 i el que portem de 2023, s'ha incrementat la seva extracció. O sigui, aquests pous aporten al voltant d'uns 54 hectòmetres a l'any de recurs. Això, per fer-nos una idea, doncs, no sé, serien 54 camps de futbol d'una mida de 100.000 persones, o sigui que és una quantitat bastant important. I això el que ajuda és això, doncs, a portar més aigua i haver d'alliberar-ne menys els embassaments. Pel que dius de la regeneració, tot i que no és un tema que tingui una incidència directa a Sabadell i que té una incidència més directa en l'àmbit metropolità, el que s'està fent és aportar aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat, s'estan aportant al voltant d'uns 1,5 metres cúbics per segon, i això el que es fa és incrementar el cabal d'aigua que porta el riu de manera natural, o sigui, el riu de manera natural porta l'aigua que porta, i a partir d'aquí doncs, se li aporta aquesta aigua regenerada. A la suma d'aquests dos recursos, uns centenars de metres més avall, es capta una potabilitzadora, que és la de Sant Joan d'Espí, i aquesta potabilitzadora, diguéssim, li aplica el tractament de potabilització i la distribueix a la xarxa. Amb això disposes d'una aportació de recurs addicional i evites haver de treure doncs, aquesta aigua dels embassaments.
I això, dius, no afecta Sabadell, però podia afectar, és a dir, amb la capacitat que tenim des de Sant Pau de Riusec, amb aquesta maquinària, amb tota aquesta feina que s'està fent amb l'aigua regenerada, podria ser un model que podria arribar a la ciutat?
No hi ha aquesta intenció, almenys amb Sabadell-Riusec. Sí que, diguéssim, que com bé dius, la depuradora de Sabadell-Riusec doncs, porta molts anys aplicant doncs, aquesta tècnica de regeneració. En el cas de Sabadell sí que s'estava plantejant no donar-li aquesta aportació d'aigua regenerada per incrementar el cabal del riu i per poder recaptar, perquè diria que em sembla que a nivell de captacions no n'hi ha cap en aquesta zona, o sigui, l'aigua que rep de Sabadell, a part doncs, de captacions que pugui tenir pròpies de pous, rep l'aigua del sistema Ter Llobregat, però sí que en el cas de Sabadell, fa un parell de mesos es va presentar un projecte a l'Associació Empresarial de Sant Cugat, que precisament el que es pretenia és que una part de l'aigua que es depura a la depuradora de Sabadell i que es regenera, doncs diguéssim, hi ha una part d'aigua doncs, que no s'aprofita doncs, perquè seria usos municipals, tema doncs, de reg de jardins, i hi ha un excedent que s'obre. Doncs aprofitar aquesta part d'aquest excedent, transportar-lo amb una canonada cap al que seria Sant Cugat, la Universitat Autònoma i Cerdanyola, i que aquesta aigua es pogués reaprofitar per a usos industrials, pel tema doncs, del reg de Camps de Golf, i d'aquesta manera tu el que fas és això, doncs aportar aquesta aigua, aprofitar-la i d'aquesta manera doncs, diguéssim, alliberar doncs, aigua potable que pot fer servir per al consum humà d'aquestes activitats econòmiques.
Clar, per tant, el que estem parlant és que, en certa manera, amb aquesta proposta que ens explicaves ara a la zona del Llobregat, ja estem bevent aigua regenerada.
Sí, l'està bevent, però ja et dic, més aviat el que seria el ciutadà del que és Barcelona i l'àrea metropolitana més immediata. Aquí en l'àmbit, diguéssim, de Sabadell, no hi arriba, em sembla, aquesta part d'aportació, perquè ja et dic que aquesta aigua, precisament, on va parar és a la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, que és una potabilitzadora que gestiona aigües de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona, i que aquesta aigua doncs, el que va parar, diguéssim, és a la xarxa metropolitana de Barcelona. En el cas que això es fes més amunt del que és la potabilitzadora d'Abrera, que és una potabilitzadora que gestiona l'empresa pública Aigües Ter Llobregat, en aquest cas sí que hi hauria aquesta possibilitat. Però ja et dic, en aquest cas, ja et dic, la mesura diguéssim, té un efecte més directe en el que seria Barcelona i a l'àmbit metropolità més immediat. Mm-hmm.
No, t'ho deia més en el sentit que la tecnologia ja ens ho permet, és a dir, que aquest debat que hi havia ciutadà sobre si era possible o no potabilitzar aquesta aigua regenerada i si la consciència, per dir d'alguna manera, o la mentalitat ciutadana podria acceptar acabar consumint aigua doncs, que surt de l'aigua regenerada, no? Si era factible o no era factible, això de facto ja s'està fent.
Sí, sí, per suposat, i és un tema doncs, que per suposat anirà més. És una tecnologia que no, diguéssim, no és nova, que no és una actuació que es faci només aquí a Catalunya, tot i que sí que la mesura aquesta que s'està fent al Llobregat és pionera i diria que la resta d'Espanya no s'està fent. Sí que hi ha altres països que tenen una situació hidrològica similar, com per exemple Israel, o fins i tot casos més extrems com Namíbia, que ells ja ho estan aplicant, aquesta tecnologia. Ja et dic, sí que és una mesura, l'aigua regenerada, tu no la pots injectar directament al que seria la xarxa de subministrament, és una aigua que té més bona qualitat, però no, hem de tenir en compte que és un recurs que tu obtens a l'aplicar a l'aigua depurada un tractament addicional. Això què fa? Doncs que tinguis una aigua de molt bona qualitat, però que aquesta aigua, diguéssim, tu no la pots, diguéssim, aportar directament a la xarxa de subministrament. Ha de passar, doncs, per un filtre previ, i és el que s'està fent, doncs, barrejar-la amb l'aigua que porta el riu, i a partir d'aquí, doncs, sí que és possible, doncs, això, passar-li un tractament de potabilització, i a partir d'aquí, doncs, que aquesta aigua es pugui distribuir.
Vaig al tema de les aigües de subsol. Aquests dies també n'hem parlat, hem buscat gent que ens ajudés a situar-nos i ens deien que compta, no? Que no podem, primer, refiar-nos del subsol i, segon, treure tota l'aigua que tenim a sota la superfície, no?
No, per descomptat. Vull dir, sempre l'extracció que es faci de l'aigua dels aqüífers ha de ser d'una manera sostenible. O sigui, ara és lògic que es busquin solucions i que es busqui qualsevol eina doncs, per aportar més recurs i per poder pal·liar la sequera, però sí que hem de tenir en compte doncs, això, que els aqüífers també són masses d'aigua que s'han de gestionar d'una manera equilibrada. Ara, per sort, doncs, en els grans aqüífers, des de fa molts anys, doncs, hi ha el que són els plans d'ordenació d'extraccions, que el que fan és fixar una mica quines són les extraccions d'aigua que es poden fer per no comprometre doncs, la qualitat ni la quantitat d'aquest aqüífer, i això el que permet és això, doncs, que hi hagi aquests aqüífers doncs, que no esgotin les seves reserves. En el cas dels pous és el mateix, vull dir, sí que poden ser solucions que puguin incrementar la disponibilitat d'aigua, però que sí que s'ha de fer d'una manera doncs, això eficient, conjunta amb la resta de recursos dels que es disposi i sense esgotar l'aqüífer, perquè al final és això, vull dir, si tu també es treus massa aigua de les aigües subterrànies, a part de que pots perjudicar el que seria un aqüífer, també pots incrementar el que seria doncs, la seva mala qualitat, perquè si van baixant els nivells, doncs després això també pot fer que la qualitat empitjori.
A nivell pràctic, qüestions pràctiques pel ciutadà, no? Per al dia a dia del ciutadà, dubtes que pugui tenir. Ara mateix, en la situació en la que estem, nosaltres podem regar el nostre jardí?
A veure, el que seria el rec de... En el que seria la situació d'excepcionalitat, el que seria rec de, del que seria gespa, això està prohibit, sí que el que es permet és regar per garantir la supervivència de l'arbrat. O sigui, diguéssim, en el cas que tinguis un jardí amb arbres o amb arbustos, en aquest cas tu sí que pots regar perquè, diguéssim, que aquests arbres no es morin. Però el que seria rec de gespa no està permès.
I quatre plantes que puguis tenir al balcó també les pots regar?
Això ho pots regar, això sí.
Piscines que estiguin plenes i s'hagin d'anar omplint per allò que es diu de supervivència, també, perquè no s'espallin. Això es pot fer o no?
A veure, això ara mateix el decret de el pla de sequera estableix doncs, que en l'escenari d'excepcionalitat no està permès l'ompliment de piscines, però sí que també doncs, informar-te que fa dues setmanes en el Consell Executiu de Govern doncs, es va anunciar doncs, de revisar aquesta mesura per veure doncs, realment si les piscines que són d'ús comunitari i les piscines públiques doncs, es poden omplir amb l'objectiu que esdevinguin refugis climàtics. Hem de recordar que l'estiu passat va ser un estiu molt, molt calorós, que vam tenir diverses onades de calor molt per sobre del que estàvem acostumats i diguéssim que ja les diverses ciutats habiliten espais climàtics com biblioteques o llocs on la gent hi pugui estar i que pugui estar una miqueta doncs, així salvaguardat d'aquesta calor i precisament amb les piscines es vol fer això. És un tema que s'està tramitant des de govern i que, tal i com va dir ahir el director de l'ACA després de la roda de premsa del Consell Executiu de Govern, s'espera que a principis de maig doncs, pogués estar el tema aprovat amb aquesta modificació.
Per tant, allò de reomplir perquè l'aigua que evaporo, això no es podria fer a les privades?
Diria que ara, en el cas de l'excepcionalitat, el reompliment sí. O sigui, l'ompliment total no, però si fos el reompliment... Piscines que tinguin doncs això, circuit de recirculació i que doncs això es pugui omplir aquest ompliment parcial doncs, d'aigua doncs, que es vagi evaporant, en aquest cas sí.
Uh-huh. Hi ha alguna manera o algun mecanisme per tal de sancionar? T'ho dic perquè fa uns dies sentia que hi havia unes càmeres que estaven circulant per alguns punts veient si s'estava regant o no s'estava regant i sonava bastant a fake news. Hi ha alguna mena de qüestió sobre això?
Clar, és complicat. O sigui, nosaltres, diguéssim, hem de fer com la distinció. Vull dir, allò del que diem de la macroeconomia, de les grans mesures que s'apliquen a nivell general, i la microeconomia, que és, diguéssim, la que té un impacte en el que seria el ciutadà directe. En el cas de l'aigua passa el mateix. Nosaltres fixem el que és les mesures macro, que és allò de dir una dotació màxima per habitant i dia per municipi, que són aquests 230 litres en els que estem ara, i a partir d'aquí, diguéssim, el consum del dia a dia que es fa en el municipi, diguéssim que la competència és de l'Ajuntament, o sigui, és una competència municipal. A partir d'aquí és el municipi el que ha d'establir quines són les mesures que s'apliquen doncs això per tenir aquest tipus de controls. Però ja dic, desconec això de si hi ha realment càmeres que vegin si s'està regant o no. Vull dir, això ja dic, és un tema que ho porten els ajuntaments. Jo crec que potser la manera que és més fàcil de veure és arran doncs, això, doncs, de les facturacions que fa la ciutadania doncs, a través del rebut de l'aigua, doncs, on es vegi realment d'això. Si tu veus que hi ha un consumidor que normalment té un consum mig d'una quantitat i veus que després en la següent facturació doncs, aquest consum s'ha duplicat o triplicat, és doncs, segurament perquè hi ha algun tipus de consum que fa de més.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, en Xavier Duran, portaveu de l'ACA. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.